Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Del 16 al 23 de febrer, vine amb el Club Més Amics al pelegrinatge diocesà a Jordània. Un pelegrinatge presidit per Monsenyor Pardo, bisbe de Girona. Descobrirem els llocs sants de Jordània en un viatge sense precedents sota el paraigua del bisbat de Girona. Del 16 al 23 de febrer, els llocs sants de Jordània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En el calendari d'aquesta setmana tenim el dia 17 de gener, reunió dels rectors i formadors de seminaris de Catalunya a les 10 del matí a Barcelona. El mateix dia 17, reunió dels delegats de Pastoral Vocacional de Catalunya a les 12, també a Barcelona. Recordem els dies 18 al 25 de gener que hi ha la setmana de pregària per la unitat dels cristians, amb actes diversos a la diòcesi. Per exemple, el dia 20 de gener, a les 9 del vespre, pregària unida a l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. El dia 21, a les 17:30, conferència del pare Héctor Vall, jesuïta, l'espiritualitat de Martí Luter a la sala capitular de la catedral, dintre el cicle organitzat per la Federació de Cristians de Catalunya. I el dia 25, a les 7 de la tarda, el senyor bisbe presideix la pregària ecumènica a la catedral.
La carta de navegació.
Per la convivència humana cal lleis i normes que regulin drets i deures. Aquestes lleis i aquestes normes les fem els homes i, per tant, tenen virtuts i defectes humans. Quan surten problemes nous, anem fabricant noves normes. Així anem enriquint el patrimoni legislatiu i contemplem satisfets com anem arreglant la convivència. Però no és ben bé així. L'experiència ens diu que, amb noves lleis i noves normes, no acabem de solucionar les coses com caldria, sinó que la vida se'ns fa més complicada i pesant. És que descuidem la persona. Ja podem dissenyar un bon cinturó de seguretat, ja podem fer els cotxes més segurs, ja podem incrementar les multes i posar més radars i més vigilància policial, carnet per punts, tot el que vulgueu. Però si la persona no aprèn o no es decideix individualment a ser més prudent, seguiran havent-hi accidents. Els veritables canvis es couen a foc lent en el cor de les persones. És el que els cristians anomenem la conversió del cor. I precisament a això ens convida l'Evangeli. El regne de Déu, el món nou, els veritables canvis socials comencen dintre de nosaltres mateixos. Avui el nostre bisbe ens parlarà que cal primer aturar-se i observar bé la realitat individual i social per tal que tots junts puguem posar-nos en camí per anar fent un món més humà, més just, sabent on som i cap a on volem anar. És un bon plantejament als inicis d'aquest any nou. Escoltem-lo un cop més.
Déu vos guard. El dijous dia 1 de desembre, a la seu de Càritas diocesana, a la ciutat de Sabadell, va tenir lloc la constitució i presentació de l'Observatori de la Realitat Social. Ens podem preguntar el perquè d'un observatori de la realitat social. La resposta és ben senzilla, perquè des de Càritas Diocesana pensem que hem de lluitar contra la pobresa i l'exclusió social amb mètodes nous i eines renovades. Aquest observatori comptarà amb la participació dels tècnics diocesans, també d'experts del món universitari, representants del món polític i sindical, del món empresarial, d'entitats rellevants de la societat civil i el suport de l'equip d'estudis de la Confederació Càritas Espanyola i la Fundació FOESA. La creació de l'Observatori respon a tres objectius. El primer, relacionat amb la incidència social. Volem analitzar la realitat social del nostre territori diocesà, conèixer les condicions de vida i poder disposar d'un fons d'informació. El segon, vinculat a la nostra pròpia missió, que a més d'acollir a les persones en situació de necessitat, assenyala la finalitat de sensibilitzar la societat davant les situacions d'injustícia. Fer visibles, en l'àmbit diocesà, les situacions de pobresa i necessitat, per sensibilitzar la societat i també elaborar informes específics sobre temes concrets i també memòries anuals. Un tercer objectiu respon a la necessitat com a entitat de disposar de millors elements de coneixement social i de context per la presa de decisions i la formació institucional, tot definint criteris de seguiment i d'iniciatives de lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. Amb la creació d'aquest observatori no pretenem donar resposta a situacions puntuals, ni tan sols estructurals. És un fruit més de l'acció caritativa i social de la nostra comunitat diocesana, de les seves arrels més pregones, dels seus fonaments. En el meu parlament de l'acte de presentació vaig recordar els fonaments. El punt de partida és la crida a la conversió i a la promoció humana, una crida que és anterior a la recerca de solucions concretes i a l'elaboració de projectes, que també precedeix la denúncia profètica dels mals estructurals. Recordem que Jesús comença la seva predicació fent una crida a la conversió. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. El principi fonamental és la teologia de la comunió i la vivència de la comunió eclesial, que esdevé solidaritat. La bona nova de l'Evangeli consisteix en que som fills de Déu, cridats a formar una família de fraternitat i comunió. La solidaritat és fruit de la comunió que ens uneix amb Déu i amb els germans, i com a conseqüència té lloc el servei desinteressat als altres, tant en les seves necessitats materials com les espirituals, per tal que cada persona pugui arribar a la plenitud volguda per Déu. La perspectiva de la nostra acció caritativa i social és la centralitat de la persona. La nostra societat només es pot organitzar i funcionar adequadament si posa l'ésser humà al seu centre, si promou la dignitat de la persona i si té present a Déu, ja que l'ancoratge últim en Déu és el que sosté la vida personal i social. La persona ha d'ocupar la centralitat de l'economia, no tant com a subjecte econòmic o ciutadà, sinó sobretot com a ésser humà, dotat d'una dignitat transcendent. Promoure la dignitat de la persona significa reconèixer que té drets inalienables, dels quals no pot ser privada per res ni per ningú. Confio que aquesta nova iniciativa de Càritas ens ajudi a viure més de prop l'amor de Déu envers els més necessitats, com ho hem contemplat aquestes festes de Nadal. Que Déu misericordiós, Pare de tots, ens ajudi en aquest camí de servei.
L'any 2013, mossèn Antoni Deulofeu, delegat del món de la cultura del Bisbat de Terrassa, va tenir una col·laboració amb Margarita Clariana, que va fer una entrevista a la senyora Maite, la mare d'una filla religiosa de 27 anys, carmelita. Aquest testimoni vocacional ens parla d'esperança i volem compartir-lo amb vosaltres ara al començament del nou any.
Margarita, què passarà avui?
Hola, què tal? Bé, avui vinc amb la Maite, una amiga meva també, que m'agradaria que avui ens expliqui la seva experiència. Avui el tema que tocarem és el testimoni de vocacional, o sigui, la vocació. Nosaltres, doncs bé, moltes vegades, les persones que ja som d'església, que som persones de pregària, i això se'ns demana molts cops que preguem per les vocacions, i de fet ho fem. Però a vegades, en el fons de nosaltres, pensem, bé, molt bé, que hi hagi vocacions, que surtin vocacions, però potser que sigui el fill d'un amic meu, que no sigui el meu de fill, no? Penso que hi ha por, a vegades, que tenim por nosaltres. Com respondríem davant, doncs, de que un fill nostre un dia ens digués, doncs, que ha sentit la crida del Senyor? També aquí, en el nostre bisbat, aquí a la nostra diòcesi, tenim com molt proper el nostre seminari. Jo mateixa coneixo a bastants seminaristes i la vocació al sacerdoci, doncs, potser ens és més propera. Però així, doncs, bueno, amb la Maite... Maite, hola, que no
sé
si... Què
tal? Hola.
El tema... ella té diversos fills... I amb la seva filla, doncs, va ser això. És la seva filla la que va rebre la vocació. M'agradaria que avui ens expliquis, com a mare, com sí. Has viscut la vocació de la teva filla, també com la teva filla va rebre aquesta crida del Senyor, sí. I com el teu entorn ha respost a tot això que tu t'has trobat, que realment...
Bueno, l'entorn... L'entorn és una mica complicat. Sí, bé, mira, jo sóc mare de 4 fills... El gran en té 28, l'altre 27, que és la Cristina, que és aquesta filla nostra que ha entrat al Carmel. I després en tinc una altra, que té 21 anys, que ha sigut mare ara fa poquet, i una altra de 20. Llavors, bé, doncs la Cristina és una nena normal i corrent, molt rica espiritualment i humanament. És una noia que va fer la carrera amb molta facilitat, perquè tenia molta facilitat per tot el que són les aptituds intel·lectuals, en fi, I després, humanament, també era una nena molt rica pel que fa a les virtuts, no? I espiritualment pregava bastant des de petita, no? Va tenir la sort de, doncs, de néixer en una família cristiana que se li va transmetre la fe, doncs, des de ben menuda, i va aprendre, doncs, les primeres oracions i tot això, i ho va anar exercint i va anar creixent amb la seva vida espiritual conforme anava creixent amb edat. Era una nena posada molt laboral, estava treballant, actualment treballava a l'IES. Abans d'això va estar a Londres un parell d'anys amb una empresa de comunicació també força important a nivell europeu. Vull dir que professionalment ho tenia tot, humanament, com a mare, jo crec que també, no? Perquè cada dia una mare d'un fill seu. I llavors un bon dia pues resulta que la tercera, que és aquesta que ara ha sigut mare, doncs tenia una amiga seva que entrava en un convent i com que encara no conduïa li va demanar a la germana, a la Cristina, que l'acompanyés amb cotxe. Llavors, el típic dels germans, ah, jo no t'hi vull portar, quin rotllo, això i allò. I al final li va dir, bueno, t'hi acompanyo, però no m'hi quedaré, no? Perquè tinc pressa i haig de sortir a marxar de seguida. Bueno, en fi, que li va acompanyar. I llavors, un cop van ser a Tiana, que és on entrava l'amiga de l'altra filla nostra, bueno, meva en aquest cas, que no hi ha marit, doncs llavors, un cop va ser allà, es va quedar la cerimònia, no?
Que era una cerimònia d'ingrés...
Ella feia els vots, aquesta noia feia els vots... No ho recordo exactament, no sé si feia els vots, sí que elles fan 4 cerimònies, que és la toma d'hàbit, els vots simples, em sembla que en diuen, i els perquè a casa nostra no hi havia cap cultura. No ho coneixíem massa, no? Tot això del món de les monges...
El tema monàstic, no.
No. I llavors, doncs, va anar això, em sembla que aquesta nena feia, sí, els vots simples, em sembla que feia. Es va quedar a la cerimònia i llavors, quan va tornar a casa, em va dir, mamà, et sorprendrà el que et dic, però jo he sentit aquesta crida.
Quants anys tenia, llavors, la teva
26.
Filla?
26. 26.
I llavors... Era una persona prou madura, ja.
Sí, sí, una nena molt madura. Havia tingut... bueno, un fill estava amb un noi que nosaltres, com a pares, també ens agradava molt, perquè era un xicot molt ferm, molt dinàmic, molt... Vull dir que és una nena que sí, la veritat és que bueno, estava... No obstant això, tant el seu pare com jo sempre dèiem, bueno, aquesta nena sempre ho tenia tot, però sempre li era... poc el que tenia, no? O sigui, tenia un nòvio estupendo, doncs no li acabava de convèncer, tenia una feina estupenda, doncs ja volia anar a no sé on més, no? Sempre tenia com un anhel important, no? I quan va sortir d'aquesta cerimònia, doncs va arribar a casa, em va comentar això, i jo li vaig dir, mira, aquestes coses emocionen molt, tu tranquil·la, que això demà ho veuràs d'una altra manera, i ell em va mirar com dient, bueno, tu em diràs el que vulguis, però jo sé el que sento, no? I llavors, sí, des d'aquest moment, ella ja va fer de manera de conèixer tot el que era les Carmelites Descalces, no? I, bueno, i va anar coneguent, va llegir molt respecte a això i al cap de 6 mesos entrava al Cerro de los Ángeles a Madrid.
Hi ha una cosa que impacta molt, que és veure que les vocacions actuals precisament són unes vocacions que van al moll de l'os. Jo diria que moltes ordres religioses, i m'agradaria que això no es prengués com una crítica, quan les ordres religioses es dilueixen una mica amb la mundanitat, per dir-ho d'alguna manera, no commouen el cor de la gent jove. I hi ha en alguns àmbits que, per exemple, algú s'estranya dient però és que allà viuen amb una consciència de que la presència de Crist és molt forta. I això s'ho transmeten d'una manera impressionant. Jo recordo una noia que venia a l'església i ja notaves que amb la seva pregària al Santíssim hi enraonava de veritat, que hi havia un diàleg profund, no? I llavors, doncs, va entrar també en un convent de clausura i una altra noia que va entrar a les de Calcuta, però a la rama contemplativa, perquè també tenen unes contemplatives. I una mica hi ha aquest comú denominador. Noies amb una capacitat de triomfar en el món impressionant i que tenen ja d'entrada com una... No saps què, no ho sabria xifrar, però elles van a buscar el lloc on es viu amb més intensitat aquesta.
Sí, està clar. Jo crec que, francament, aquests joves que fan aquestes opcions de vida i senten i tenen aquestes crides tan radicals, no? I tan exigents, perquè, clar, les carmelites, conforme ens hem anat enterant de com viuen, doncs és una vida d'una exigència increïble, no? Aquests dies, per exemple, que fa aquest fred tan horrorós, doncs elles estan sense calefacció, sense aigua calenta, o sigui, viuen amb una entrega absoluta en tots els aspectes, no? Llavors, amb una pobresa radical, viuen de la caritat, de lo que els arriba al convent. Sí que és veritat que bueno, ja ens deia Joan Pau II, no? Que la primavera de l'Església són aquests joves. Aquests joves són els que van anar darrere de Joan Pau II, no? Quan va començar els seus viatges apostòlics arreu del món i són la primavera de l'Església, no?
Que es va arribar la generació Joan Pau II.
Exacte, no? Pues d'aquests n'estan sortint molts i sí, jo estic d'acord amb vostè que realment el que atrau, o per lo menys és el que nosaltres percebem des de casa, no? Els joves és una cosa que ratlla la radicalitat, no? O sigui, que dius, bueno, fan unes apostes vocacionals molt grans, no? I, bueno, i també n'hi deu haver d'altres, doncs, que fan altres coses. Però sí que ara se sent inclús la mateixa madre del convent, ens comentava, aquelles que són, bueno, doncs un ordre que viuen amb una austeritat molt gran i amb una pobresa molt gran, tenen vocacions. O sigui, això que diem ara no hi ha vocacions. Sí que n'hi ha, de vocacions, perquè ara aquí em sembla que és a Igualada, també han entrat dues nenes ben joves, d'una edat ja també, perquè inclús el que ens sorprenia a nosaltres com a pares quan vam conèixer la comunitat va ser que les joves que han entrat són joves preparadíssimes. N'hi ha una que és arquitecta, n'hi ha una que és abogat, n'hi ha una que és metge, n'hi ha una... Llavors dius, bueno, són persones que abans podíem dir, bueno, és que no tenen res al cap, no? Aquestes nenes i són petites i els han dit que no sé què. Doncs no, doncs són nenes fermes i són dones fetes i dretes i que decideixen i aposten per aquesta vida, no?
Una cosa que, com a mare, ja m'imagino com dues experiències, no? L'experiència de no hi és i l'experiència de hi és molt.
Sí. Jo dic que lo de la Cristina ha sigut una ferida joiosa, no? Perquè és una ferida, perquè és una filla que no veiem, però no només no veiem, sinó no en sabem res. Bueno, la podem veure un cop al mes, sempre quan no sigui Advent o Quaresma, que això a la realitat es tradueix en 6 o 7 vegades l'any, no? Però que evidentment hi som, quan hi podem anar, hi som, no? faltaria més. I llavors és una experiència dolorosa perquè és una nena que omple molt, que no la veus més, que no hi pots parlar, no li pots enviar un missatge en l'època que estem ara de la comunicació, que dius, bueno, doncs un missatge, un correu. Doncs pues no, no pots fer, no? Sí. Llavors no tens el pols del teu fill dia a dia i això és força dolorós, no? Sí. I és així. Sí, sí. Però, per una altra banda, pues és una joia que la veritat és que, clar, en el nostre cas, no, pues ha sigut una joia molt gran tenir una vocació d'aquestes a casa nostra perquè és una persona que envia contínuament llum i les seves oracions al món, no? I llavors, des de la seva humilitat i des de la seva estar oculta, sortir del món, perquè elles en diuen que marxen, no, del món, o sigui, es reclouen, doncs per estar completament en contemplació i en oració. Clar, això és una cosa que en el món occidental costa molt d'entendre, la vida de contemplació. Sí. Els orientals potser estan més acostumats amb els iogues i tot això, no? És un altre... Valoren més, no?, que no pas nosaltres, però en una societat on l'operativitat, l'eficàcia, la constància... Quan no hi ha això, sembla que aquella persona no serveix de res, o sigui, anar a resar i no ser productiu... Pues, pràcticament no serveix de res.
Sí,
llavors,
sí, sí.
Tampoc serveix de res els discapacitats.
Mentre el dia que preparàvem això ho comentàvem una mica, no? El vostre entorn d'amistats, com va anar rebent la notícia i això, i com ella, durant els mesos previs, va anar-se despedint d'aquest món, va anar tancant tot, portes amb les amistats, anar-se despedint, tot. Sí. Això em va impressionar molt quan m'ho explicaves.
Bueno, les amistats va ser una bogeria a casa nostra perquè el telèfon no va parar, no parava, no parava, no parava. I de 10 persones que et trucaven, gairebé 8 t'acompanyaven al sentiment, no? Et deien, bueno, i com esteu? I, bueno, mira, hi ha coses pitjors, esclar, si s'hagués posat a la droga, no? Si s'hagués...
S'ha imaginat.
Bueno, jo ho entenc, ho entenc. El que passa és que era un desgast molt important aquells dies per nosaltres, que a nivell efectiu estàvem vivint una experiència força dura. I llavors, bueno, ens vam plantejar una mica a nivell de casa, tots plegats, de dir, bueno, qui truqui, perquè la gent et truca... Molts sí que realment tenen un interès d'acompanyar-te en aquell moment que estàs passant, sigui d'alegria o de dolor, no? Però molts altres només truquen per saber què ha passat i com és que aquell ara s'ha anat allà, no?
Sí,
i molta xafarderia. Molta... I llavors, bé, ens vam fer com un petit... Quan trucava algú, ja dèiem alguna cosa així com molt, molt concret i molt curt, perquè
feta,
si no cada un...
Algú...
Era una hora i mitja de conversa, bueno, aquesta nena no sé què... No, bueno, són testimonis. Jo crec que tot ajuda, que Déu se serveix de tot.
I tant.
Que la gent, tothom respon com pot i a vegades pues, voldries millor respondre d'una altra manera i no et surt, tampoc, no? Però sí, la gent va ser força dur, el tema de la gent,
sí,
no?
Sí, sí. I el tema de...
No,
deia això, m'explicaves això, que ella va anar com tancant totes les portes del món, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
No?
Ella, quan ens van donar la data d'entrada al convent, que és una experiència molt dura, que per cert, el dia que va entrar el nòvio hi va venir, que va ser una cosa molt maca, no? Perquè la veritat és que la va acompanyar també doncs, fins a l'últim moment amb la seva decisió, no? I el dia que va entrar al convent, pues, esclar, sí, és una experiència molt forta, perquè, clar, obren aquella porta i ella... prèviament entres com en un lloc on ell ja hi té com un uniforme, jo en dic un uniforme, però deu ser un hàbit, no sé, no tinc les paraules adequades, no? Però llavors d'allà, doncs clar, ella deixa tot el que porta, diguéssim, doncs quan arriba, de les seves arracades, tot, i es posa aquest hàbit, i llavors ja la madre obre la porta. És molt maca aquesta cerimònia, eh? No és que sigui cerimònia, però bueno, és una situació que és força maca perquè... Quan obren les portes, doncs, hi ha tota la comunitat que l'espera i llavors ella, la madre li apropa una creu, ella ves aquesta creu i llavors es despedeix, no? Com el programa aquell que surten amb el fum, com es diu aquell programa de la tele que fan, bueno, que es transformen i surten transformats en un altre personatge, però doncs és una cosa similar, no?
Sí, sí.
Surten
sí.
Entre així i llavors totes les germanes doncs, l'abracen, li donen l'abraçada i llavors tanquen les portes, no? I esclar, allà s'ha acabat la vida de la teva filla. No s'ha acabat, allà comença una altra vida, no? Però sí, és un moment que frapa molt.
Home, ha d'impactar
molt. Ens vam preparar molt, per aquest moment, tota la família.
Anàveu preparats.
Sí, tots. Sí, sí.
Hi ha una cosa, en la teva conversa has parlat, potser els orientals, amb el tema del ioga, però jo el que m'he donat compte és que hi ha una distància abismal entre aquestes qüestions orientals
que estan
en tot el món.
Sí, totalment, sí.
Perquè hi ha un element com de dir... vull trobar una pau en mi.
Sí.
I, en canvi, quan trobes el Carmel, hi ha una altíssima consciència d'abraçar la creu.
Sí.
Tant Santa Teresa com després Benedicte de la Creu, Edith Einstein, doncs aquest tocar la creu, aquest sentir el Crist ressuscitat amb una humanitat desbordant, ho veus que és molt fort. Per tant, jo veig que aquí hi ha una experiència una mica diferent.
Eh? Sí, totalment diferent. No, jo quan feia referència que el món oriental entén molt més el que és... la contemplació... És perquè estan immersos en aquestes corrents, no?, que fan oració... No fan oració, ells el que fan és una meditació transcendental, no?, per tal de tenir tranquil·litat al seu esperit, a la seva ànima... No té res a veure amb el que és...
Una altra cosa que a mi m'ha impactat molt quan em vas als convents és que hi ha una joia molt palpable, és a dir... Una cosa que notes en el nostre tràfic constant, no?, que la tristesa és com bastant present. És a dir, ara estem vivint uns moments de desencant, no?, però sí que hi ha alguns temperaments joiosos, obvi, no?, però la tristesa és bastant palesa. I, en canvi, el sentit senzill d'alegria molt natural és molt fort en aquests convents.
Sí, és molt fort. És molt fort, però és fort amb elles i a casa nostra també és molt fort des de que hi és. Sí, perquè és una cosa que sorprèn, jo comprenc que sorprèn els oients que es pugui dir això, no? Però nosaltres, des de que ell és allà, és el que deia vostè abans, no? O sigui, hi ha moments que és tan propera, la tens tan propera... Que no ho pots explicar, perquè realment és un sentiment que el tens tu com a mare o com a pare, no? Però clar, com ho expliques, això, no? Això és com quan dius, bueno, un s'ha confessat i té aquella alegria, no?, de que està... Com expliques que tens aquella alegria? Doncs t'has de confessar i veure-ho i saber què sents, sí, no? Doncs sí, això és una mica el mateix, no? És veritat que nosaltres, des de Castellà i des de que, evidentment, resen doncs, moltíssim, i ella resarà molt, doncs, per la salvació de les ànimes, resen molt pels sacerdots, i clar, doncs resaran molt pels de casa seva, no?, com és natural, no? I aquesta oració que hi ha i aquesta comunió hi és, i nosaltres la sentim, no? I tens la joia de sentir-la, perquè és així.
Quant temps fa ara que hi és, la
Ara Cristina, fa ella? 2 anys i mig.
2 anys i mig.
Sí.
Cada quan la podeu veure i com és el vostre encontre?
La podem veure un cop al mes.
Un cop al mes.
Sempre i quan no sigui Advent o sigui Quaresma, o hi hagi una altra visita i no hi puguis anar, perquè, clar, allà hi ha, estan 24 ara mateix, I totes, o gairebé totes les més grans, ja no, però vull dir, esclar, tenen família, tenen amics, tenen que els van a veure, no? I llavors, pues, a vegades dius, pues, aniré tal dia, i et diuen no, perquè està ple, no? Això també costa acceptar-ho. Quan ja ho tens tot previst, que has d'anar a Madrid, i diuen no, ara és ple, bueno, no? Pues un mes més, no?
Quan la veieu, com és el vostre encontre en aquests moments?
Bueno, al principi era una cosa molt llamativa, perquè tots volíem parlar tant, i ella, la pobra, no podia ni assimilar tot el que li dèiem tots els que anàvem, no? I llavors era una cosa que era força tensa, perquè tots volíem enraonar l'hora. Però no, bueno, són trobades molt entranyables, molt espirituals, molt, molt de Déu, no perquè les converses siguin parlar tot el rato, doncs, de la fe, però sí que és veritat el que deia vostè, no?, que et transmeten només el fet de ser-hi una alegria tan gran i una visió sobrenatural tan gran de tot, que quan surts d'allà ni que no diguessis res, surts molt transformat.
Molt bé, molt bé.
Jo, quan les veig, no?, penses molt en aquell fragment de l'Evangeli, no? He amagat els savis i els entesos i ho he revelat als senzills. Perquè són persones molt preparades, però agafen una forma totalment senzilla.
Eh? Sí.
I aquesta és la cosa que et commova.
Sí.
Una senzillesa que despulla tots els àmbits, sí, de la teva persona.
Sí. És així.
Doncs us felicitem, eh?
Moltes gràcies.
I li dius, doncs, que
sí,
necessitem...
Sí, ella comana, no? Ell pensa molt en Terrassa, amb el bisbat, encomanen molt tot, perquè, esclar, és que és pràcticament l'únic que fan, no? Tot i que fan moltes altres coses, però sí, la seva vida és aquesta, no? Dedicar-se a pregar pels altres i per les ànimes dels altres i el bé del món i, en fi, tot això.
No, i el que sorprèn que les grans personalitats del Carmel, doncs, des d'aquell silenci, la fecunditat que han donat,
sí,
quantes conversions impressionants hi ha hagut d'aquelles persones que han escoltat Santa Tereseta, Santa Teresa, sí, Benedicta de la, sí, Creu, i això impacta molt.
Molt.
perquè des del seu silenci creixen tantes coses.
Sí.
Doncs per molts anys.
Moltes gràcies.
Maite, moltes gràcies per haver acceptat la meva invitació a venir aquí i donar-nos aquest testimoni tan, tan únic.
Adéu-siau, que tornarem a remar.